a Ràdio Maricel, a cel obert. Alcen la veu. I més d'un de vostès ens deien, alcen la veu, en aquest context en el qual vivim, a alguna de les qüestions, alguna de les converses que hem mantingut Josep Gamell amb tots i cadascun d'aquests 16 catalans i catalanes del llibre Metalls Preciosos han tingut a veure en el context sociopolític que vivim. Josep Gamell, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
En alguna d'aquestes converses ha aparegut la qüestió, diguem-ne, sociopolítica actual?
Oi tant. A gairebé totes.
A gairebé totes.
Sí, jo crec que sí.
Anava gairebé sense preguntar-ho?
Sí. A més, aquell llibre, a veure, hem de dir que va estar fet gairebé totes les entrevistes abans del dia 11 de setembre.
Uh-huh.
Però es nota i es fa ben palès amb moltes respostes de gairebé molts entrevistats que hi ha alguna cosa. És a dir, tot aquest canvi que hi va haver aquí a Catalunya a partir del dia 11 de setembre, que va representar, diguéssim, que es va posar als mitjans de comunicació, bàsicament, a partir de la Diada, tots aquests, molts d'aquests personatges, tot això ja ho tenien bastant clar que passaria.
Mm-hmm. Ens permetem fer-li una consideració, Josep Gamell, el tornem a trucar perquè l'estem escoltant d'una forma entretallada.
Ah,
intentarem ara tornar-nos a posar en contacte amb ell, a veure si la comunicació és una miqueta millor. Ho entenem, el missatge l'hem entès, però ens agradarà que es pugui escoltar encara amb més precisió. Fins d'aquest moment, Josep,
us tornem a
trucar. Estem conversant amb Josep Gamell, el llibre es diu Metalls Preciosos, 16 personalitats catalanes alcen la veu. És que el sentíem entretallat i tenim aquella sensació que en algun moment el perdríem, oi? I abans no pugui passar, doncs fem una miqueta de prevenció tecnològica. El llibre es presentarà, com els dèiem, aquest dissabte 7 de setembre a 7:45 del vespre, amb la presència del perruquer, assessor d'imatge i comunicador Josep Pons i també de la periodista i presentadora de TV3, Mari Pau Huguet. Havíem deixat la conversa en el que ens comentava en Josep Gamell. Les converses s'havien mantingut abans de l'11 de setembre, però ja, diguem-ne, que s'insinuava en l'ambient una, com ho direm això, un cert posicionament de cadascú a l'entorn del que podia passar en el futur. Josep, bon dia de nou.
Sí, bon dia de nou. Sí, efectivament. A més, una cosa que em va sorprendre és que els personatges parlaven de la independència d'una manera ben normal, no? Cosa que fins feia poc, doncs, aquestes paraules doncs sonaven una mica fortes, no?
Uh-huh.
Més de dir-ho, doncs, en mitjans com la premsa, la ràdio, fins i tot la televisió. I a mi m'explicaven, doncs, tot aquest procés de Catalunya amb tota la... Podíem fins i tot dillar de bonhomia, no? Podia dir una cosa que em va sorprendre i per això, doncs, vaig insistir en alguns d'ells i em van dir, principalment, l'Oriol Buigas, que, doncs, que tot això ja s'estava coent en els cercles, no? En els seus cercles d'amistats, coneixences, d'alt nivell, és a dir, com si hi hagués una plataforma així silenciosa a punt d'esclatar el dia 11.
D'acord, això va passar amb tots 16, Josep?
No, amb tots 16 no.
No.
Ja, a veure, aquell llibre reflecteix moltes opinions, hi ha molt esperit crític, hi ha molt pensament i, evidentment, n'hi ha de tots que podríem divulgar-ne, n'hi ha de tots cantons, no? Però majoritàriament podríem dir que sí, que gairebé tots.
Uh-huh. Ho preguntava perquè alguns d'ells, diguem-ne, que no s'han significat massa des del punt de vista
polític.
D'altres sí, evidentment, i d'altres són càrrecs polítics, però el llibre barreja des del doctor Barraquer fins a Carles Reixac, passant per Carme Ruscalleda. El perfil d'aquestes 16 persones el va buscar Josep Gamell amb un cert objectiu final o van ser una qüestió molt a l'atzar per coneixences?
No, bé, bàsicament l'objectiu és que quedés representada a través d'uns personatges més o menys mediàtics i que més o menys poden influir, en certa manera, en una gran part de la societat catalana, doncs, del seu esforç, no? Del seu treball, no? En uns temps aquests com els que estem vivint, difícils, penso que llegir aquestes biografies d'aquesta gent que realment, t'haig de dir que gairebé tots, han començat del no-res, eh? Vull dir, són gent que també m'ha sorprès que quan li va arribar el moment de la popularitat, per dir-ho així, és a dir, del reconeixement professional, ja havien fet moltes coses, aquesta gent. Vull dir, jo estic acostumat a fer entrevistes diàries, doncs, a persones, doncs, més o menys corrents del carrer, de professions no tan mediàtiques, i una cosa que em va sorprendre tant del meu primer llibre, El fil invisible, com d'aquest Metalls preciosos, és que aquestes persones, ja, quan tenien, no sé, 20 anys, per exemple, ja havien viscut dues vides d'una altra persona, saps? I això és un fet, si més no, que em va sobtar.
O sigui que volíeu trobar gent molt viscuda.
Gent molt viscuda, evidentment, per això una mica el nom, no?, de Metalls preciosos, eh?
Gent molt compromesa, també?
Home, compromesa, si refereixes políticament, hi ha de tot. Jo, a mi m'ha sorprès alguns personatges.
Fem un cara més genèric. Compromès amb la seva actuació de vida, amb la seva actuació professional?
Sí, molt compromesos.
Molt compromesos. Compromesos
d'una manera gairebé, podríem dir, vocacional, sense saber a què es dedicaria, no? És a dir, sembla una mica enrevessat això que t'he explicat, però d'aquella gent que treballa i que tant ha sigut una cosa com hagués pogut ser una altra, però sí, però l'esperit de lluita que ha tingut a la vida ho ha reflectit perfectament.
Perquè hi ha, hi ha un cel, un cert fil conductor amb la forma d'entendre la vida d'aquestes persones?
Sí, sobretot el que dic, la lluita, el compromís, l'honestedat, també. Són gent molt honesta tots, vull dir, n'hi ha que entren més en polèmica i n'hi ha que són més reservats. Això també depèn del que es dediquin, eh? M'he donat compte que no és el mateix, per exemple, que es comprometi un empresari que no pas un actor, eh? Vull dir, totes les professions tenen el seu, almenys en petit comitè és una altra història, però que de cara a la galeria ja és una altra cosa.
Que ha donat la sensació que al final ha sortit un llibre de valors, d'aquells valors intangibles que es poden agafar fa 20 anys o 30 i que es podran agafar d'aquí 20 anys o 30 i tindran la mateixa potència i el mateix poder?
També, perquè aquest és també una de les finalitats, no? Els valors, el que dèiem, els valors que potser ara, en aquests temps difícils que corren, són allò que ens hem d'agafar amb més força, i aquests personatges s'hi han agafat tot i havent passat uns moments no tan dolents, no? abans de que arribés aquesta malaurada crisi. Però ells sempre han sigut, el seu full de ruta sempre ha sigut aquest, no? L'esforç personal, deixant una mica a banda si et surten més bé o menys bé les coses, és a dir, el no defallir, no? El no defallir podríem dir que és una mica el què de la qüestió.
Perquè al llarg de les entrevistes hem de suposar hi ha històries d'èxit i històries de fracàs o d'èxit relatiu o de coses que no han anat tan bé.
Però un fracàs assumit relativament, eh? Són gent, ja t'ho dic, incombustible, bàsicament. És a dir, ja ho saps, a la vida ningú som iguals, no? No sé, et pot passar, per exemple, una desgràcia i una persona assumir-ho d'una manera i una altra, no? Ells, els fracassos, jo penso que és una paraula que no existeix en el seu diccionari, no? I si no la disfressen, d'una altra manera, la recondueixen cap a un altre cantó i fracàs no seria ben bé la paraula. Per això que són persones amb molta força de voluntat, també, no? Molt perseverants. I, per tant, la seva opinió penso que mereix un llibre.
Són el doctor Barraquer, Joaquim Barraquer, Pilarín Vallès, Oriol Boigues, Carles Canut, el doctor Joan Corbella, Núria Feliu, Marta Ferrusola, Judit Mascó, Rosa Oriol, Julià Pairó, aquí segurament molts pensaran en localitzar-lo una altra vegada després de tants anys de veure'l habitualment a través de TV3. Són el perruquer i assessor d'imatge Josep Pons, en Rosa Regàs, Carla Reixac, Alfred Rodríguez Picó, Àngel Ros i Carme Ruscalleda. Segurament amb Alfred Rodríguez Picó li pot passar més o menys el mateix que Julià Pairó, que molts fora de Barcelona els costi de localitzar d'alguna manera, no?
O hasta el mateix doctor Corbella, també.
Per exemple, també, que havia estat un assidu de televisiu, està clar que sí.
Exacte.
La llista era diferent. Hi ha persones que van dir que no, la llista inicial de Josep Gamell va haver de ser reformulada en més d'una ocasió, o els 16 són els 16 que van dir que sí?
Bueno, aquest 16, diguéssim que, a veure com t'ho diria jo, sempre busques el perfil d'una persona a la professió que hi hagi, fixa't que d'aquests 16 no n'hi ha cap d'igual, com aquell que dius, que es dediqui a lo mateix. Són gent, està molt, bastant equilibrat, són 9 homes i 7 dones. El primer en totes les professions és el primer de la llista.
D'acord.
I si no és el primer de la primera llista que tenia jo quan vaig fer el primer llibre, que es diu El fil invisible, i que de 16 personalitats, en aquell cas celebritats catalanes. Podríem dir que sí, podríem dir que sí. Són els que esperàvem que fossin.
Amb un qüestionari obert a qualsevol cosa?
Sí, exacte. Vull dir, jo porto un qüestionari de més de 100 i escaig de preguntes i després doncs es fa una selecció i depèn de com anar la conversa, doncs que hi hagi clima, que hi hagi profunditat, que hi hagi esperit crític. Hi ha vegades que, esclar, són converses llarguíssimes, no? I vulguis o no, hi ha molta palla, no? Hi ha molta palla i s'ha de fer un producte amb ritme i, sobretot, atractiu.
Tots els coneixia Josep Gamell abans de fer el llibre?
Gairebé tots.
Gairebé tots?
Sí, gairebé tots, exceptuant dos o tres, doncs sí, sí, sí.
En aquest sentit, ha sorprès alguna declaració, alguna actitud, quelcom?
De vegades sorprèn, per exemple, t'explicaré el cas del doctor Corbella.
Sí.
Jo el coneixia i sempre o sigui, va ser un personatge més televisiu en l'entrevista que no pas el coneixia jo, per exemple, saps, d'amistat.
D'acord.
És a dir, em va semblar, carai, jo sempre explico això de que quan vaig sortir de la seva consulta, després d'estar-m'hi, em sembla que van ser 3 o 4 hores, vaig tenir el gest aquell de posar-me la mà a la butxaca per pagar-li el psicoanàlisi, per dir-ho així,
sí,
no? Vull dir, hi ha personatges a l'inrevés, no? També, que els coneixes des d'una vessant potser més professional i, en canvi, amb converses tan llargues, s'obren més com a persones que són.
Hi ha dos perfils molt diferenciats en algú, el professional i la persona? Hi ha algun moment en què conflueixen o tothom té molt separats aquests dos perfils a l'hora de conversar amb el periodista?
És difícil esbrinar això, perquè has de pensar que, a més, tots són, pel caràcter mediàtic que tenen, són persones acostumades a fer entrevistes. Vull dir, és difícil això. Però sí, almenys al principi, no? Si jo, a veure, poguéssim escoltar aquestes entrevistes, potser sí que notaries, doncs, que al principi tothom és una mica més personatge que no pas persona, i a mesura, doncs, que et vas obrint, sobretot perquè et trobes a casa teva, sobretot si estàs en confiança, doncs ja surt més la persona. El que es tracta al final, que és el que em preguntaves abans, és, doncs, de fer una barreja perquè surtin reflectides les dues personalitats.
D'acord. Fins al punt que en algun moment l'entrevistador pensa no em diran res que no hagin dit ja, o a veure què en trec jo, que no hagi tret ningú encara, o si això és un...
Sí, home, aquesta és la intenció.
Aquesta és la intenció.
Exacte. El que passa que també t'haig de dir que per anar a preparar una entrevista amb aquests, per anar a fer una entrevista amb qualsevol d'aquests personatges, no hi pots anar amb les mans a la butxaca. És a dir, això requereix una recerca important, i més o menys ja saps per on van els trets, no? La qüestió és a veure si pot dir una mica més del que ja ha dit, no?
Una qüestió molt genèrica. Com veuen Catalunya? Si és que es pot, no sé, si fem una certa radiografia de dir, mira, de tots 16, sí, ells veuen Catalunya d'aquesta manera, més o menys.
Home, bàsicament, de gent treballadora. De gent treballadora amb gran esperit de lluita. Això és com veuen ells, així a primeres, eh? Així és dit fil parlant de veuen la Catalunya, no? A partir d'aquí hi ha opinions més compromeses i d'altres, doncs, més reservades. Però podríem dir que el fil invisible, en aquest cas, doncs seria una ruta cap a l'esperança, no? Un país amb esperança, podríem dir.
Perquè quan Josep Gamell referia al cert esperit crític també que hi ha en algun d'ells, sí. L'esperit crític cap on va?
Cap a tots cantons. Eh?
Cap a tots cantons, sí?
Sí, perquè això demostra que són gent molt autoexigent, també. Tant amb si mateixa, començant per ells mateixos, com per la resta de la societat, de les coses de la vida, i evidentment cap a la vessant política també, no? És a dir, molts els agradaria més contundència, d'altres fer-ho d'una altra manera. Amb això es demostra, doncs, el tarannà de les persones. Però sí que em va impressionar que molts ho diuen sense pèls a la llengua, eh?
Sí? És una qüestió, que és una qüestió d'edat, això?
Sembla que sí, també. Sí. Sembla que sí, perquè gairebé com més grans són, més clau tenen, eh?
Per això, més lliures...
L'experiència és un grau, doncs, en aquest cas, l'experiència de vegades és contundent.
D'acord, com si el pas dels anys garantís una certa llibertat de dir ja el que es vol dir,
el que
toca.
Sí.
Sí?
Podríem dir que sí, perquè, bueno, podria comentar el cas del, ja t'ho comentat, Oriol Buigas, sí. La mateixa Pilarín. Em va sorprendre molt, també, tot i que no té una avançada edat, evidentment, també la seva visió política del Carles Reixac. Pensava que seria una cosa més suau i més light, i l'home està molt compromès.
En canvi, no el tenim pas, vaja, vinculat en la majoria d'entrevistes a una certa reflexió sobre la situació política actual, no?
Que tira bastantes pilotes fora,
sí.
Sempre. Però en aquesta entrevista, doncs, es mostra bastant contundent i posant exemples que li han passat amb ell a la vida, i etcètera, etcètera. Penso que és una entrevista d'aquestes sorprenents des d'aquest prisma, no? L'altre és més, doncs, futbolero, per dir-ho així. Però quan entres més en aquest àmbit de societat i de política, li surten els colors, no?
El llibre partia ja d'un encàrrec editorial o no? O era...
El primer llibre sí. El primer llibre, El fil invisible, que vaig publicar l'any passat, el 2012, va ser un encàrrec editorial, i va anar molt bé. Davant de la bona acollida que va tenir, doncs em van proposar fer aquest Metalls Preciosos, que són 16 personalitats més, que li vam canviar una mica el subtítol. El primer, ja t'he comentat, eren 16 personalitats, converses amb 16 personalitats catalanes, i aquest, doncs, 16 personalitats catalanes se la veu perquè potser es parla una mica més de política, és una mica més dens en quant a temàtica social, no? L'altre potser era més descriptiu en quant, doncs, a la mateixa biografia del personatge.
Doncs a un periodista li podem preguntar si l'entrevista, si el gènere, continua interessant, si al públic li continua interessant allò, passar-se una bona estona llegint reflexions de persones significatives en el seu àmbit, o si estem convertint el món periodístic en un món de declaracions curtes, de frases curtes, de continguts que s'han d'assumir a la primera i que la reflexió no hi entra massa.
Bueno, a veure, a mi m'agradaria que fos la segona, no? Vull dir que tothom, jo sempre venc aquest llibre, entre cometes, la paraula vendre, com que és un llibre que, com que no és una novel·la, pots començar per davant, pel darrere, vull dir, només has de triar el personatge que més de gust et ve llegir en aquells moments, i són 16 llibres en un, no?, podríem dir. Clar, vivim en un món de la comunicació en què tot és a base de títol i subtítol i d'impactes, no? Aquí l'impacte s'ha de buscar a través del temps, no? A través de la lectura, a través de la comprensió, no? Hi ha moltes coses també entre línies. Per tant, potser sí que també requereix un públic madur. Jo ho veig molt a totes les presentacions que hem fet en aquest estiu, que han sigut moltes arreu de Catalunya. La majoria de... Hi ha un perfil bastant determinat de la persona que compra aquest llibre, no? Solen ser persones, doncs, no diria d'una edat molt avançada, però de mitja edat cap amunt, i sobretot dones, sobretot dones. Això és una cosa que sí que m'ha cridat molt l'atenció.
Per alguna raó?
Pues no ho sé.
Vaja, no, si l'experiència d'aquestes diferents presentacions ha acabat, no sé si definint un cert perfil que pugui dir, hi ha gent que s'interessa, però és gent d'una determinada generació, a la gent jove no li interessa tant, o...
Jo penso que és gent d'una generació que queda bastant reflectida en molts d'aquests personatges, no?
D'acord.
Gairebé amb la majoria. És a dir, gent que els coneix d'una manera molt propera. També són gent seguidors, més o menys, de la televisió, perquè ja t'he dit que, com pots comprovar, la majoria, per no dir tots, són personatges 100% mediàtics d'una època o d'una altra, però que han estat primeres figures de la televisió aquí a Catalunya. I potser sí, el que sí que més m'ha descol·locat més és que fossin dones la majoria de les interessades en comprar el llibre, no? No sé, és una cosa que tindrem que investigar més, aprofundir més.
Això serà aquest dissabte 7 de setembre a 7:45 a l'Hotel Submarítim. Una reflexió final, però, amb un home que ha viscut, sobretot, la premsa sabadellenca, la premsa d'una capital catalana prou activa com és Sabadell, que ha viscut també molt el món de la comunicació, que ha dedicat també alguna de les seves obres a una periodista que en el seu moment va estar molt, molt vinculada a Sitges, com Odette Pinto, per exemple. Com observa Josep Gamell el canvi en els mitjans, tot el que està visquent el món del periodisme, amb crisi o sense crisi?
Bé, estem passant en moments molt difícils. Això, a veure, això ho notem aquí a Sabadell, es nota a Barcelona i es nota, doncs, arreu de Catalunya. La qüestió de les noves tecnologies han ajudat en alguna cosa, però també han posat pals a la roda en moltes altres, no? Avui en dia, el que deia, el que repetim i insisteixo, la gent està acostumada a el que jo sempre dic, abans, quan sortien en aquella època els diaris aquests gratuïts, que abundaven tant a totes les poblacions i que ara pràcticament s'han reduït al no-res.
I que semblava que s'ho havien de menjar tot.
Exacte, i vivien bàsicament de la bombolla immobiliària. La gent estava acostumada a això. I ara, en canvi, doncs, penso que perquè la premsa tingui continuïtat i futur hem d'anar, i això és un tòpic, però crec que és veritat, doncs, més a l'opinió, a l'entrevista, precisament, però l'entrevista pausada, llarga. Això té un problema, és clar. Saps que la premsa i tot mitjà escrit és l'esclau número 1 de l'espai, no?
Sí.
O sigui, la ràdio i la televisió pot ser del temps, però el mitjà escrit és de l'espai. I, per tant, el ser esclau de l'espai complica aquestes coses, i moltes vegades, doncs, ja els diaris tenen un tiratge i això, doncs, condiciona molt la informació, no? Si vols abarcar molt, necessites molt espai, i a l'inrevés. Per tant, no sé cap a on va, però podria potser anar a una premsa més potent a nivell local, que la gent s'interessés més pel més proper, que és una feina molt maca i penso que molt agraïda, i penso que ha d'anar cap aquí. Però, esclar, a partir d'aquí una persona s'ha de sentir amb molta identitat, no? Jo sempre recomano, que és una cosa que faig jo, que a tot arreu on visito, el primer que faig, el primer que feia perquè, perquè malauradament molts mitjans ja han desaparegut d'aquestes característiques, és comprar la premsa del poble on vas. No?
Uh-huh.
Vull dir, això és una cosa... Però també hem de ser conscients que la gent avui en dia no està per això, vull dir, va més enllà, no? Jo penso que això ho ha portat una mica les noves tecnologies. I amb això no vull quedar així de retro, que no se'm malinterpreti. Però una mica penso que el problema ve per aquí.
Que hem perdut algunes coses importants en aquesta transformació?
I jo penso que sí, hem perdut una mica fins a la paciència, podríem dir, no? Perquè tot és un avui per ahir, és una cosa...
Gairebé compulsiva, no?
Compulsiva i moltes vegades fins i tot innecessària. Moltes vegades se'n fa un gran massa de tot plegat i es perd potser aquest temps, que sí que es té, perquè és bé que s'inverteix en altres coses. Per la lectura, doncs, insisteixo, una altra vegada reposada, i la lectura de tarda, no?, d'aquelles tardes d'estiu o d'hivern. Mm-hmm.
Doncs aquí va un llibre per la lectura reposada, però com deia el mateix autor, Josep Gamell, agafin per on vulguin, per al personatge que els vingui més de gust començar i segueixin el fil, per on els guiï allò, l'instint, la simpatia, l'empatia o l'antipatia, agafin per on vulguin. 16 personatges, metalls preciosos, 16 personalitats catalanes alcen la veu. La presentació tindrà lloc aquest dissabte 7 de setembre a 7:45 a l'Hotel Submarítim, i acompanyaran a Josep Gamell, Josep Pons, perruquer, assessor d'imatge i comunicador, que en més d'una ocasió ha vingut aquí a Sitges, i una altra vella coneguda per molts sitgetans que ja venien l'època del ral·li de cotxes d'època, la periodista i presentadora de TV3, Mari Pau Huguet. Tot plegat a 7:45. Josep Gamell, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bona sort en el futur, com no. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, a cel obert.